missatge emès a tot el planeta Terra per ser únicament captat per l'oïda humana. Alliberin els hostatges, robots i androides que tenen segrestats. Condueixi'ls a la llançadora disposada a Cabo Cañaveral i ningú no prendrà mal. La guerra l'han començada vostès. Quin valiente, concurs de microcontes del Biblionauta.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric, ser zombi o supervivent? Aquesta és la qüestió, sempre, però sobretot en el joc de rol de gran format que es farà al barri de Can Sant Joan de Montcada el 26 de maig sota el nom de Zombie Square. Una molt bona idea per poder viure les aventures que planteja el gènere en pròpia pell. Avui al Quimèric tindrem els organitzadors d'aquesta cita perquè ens expliquin en què consisteix exactament. Més enllà dels jocs de rol, parlarem de jocs de taula, concretament de la jornada que tindrà lloc aquest cap de setmana a Sabadell. També farem balanç del Dia del Còmic Gratis, un balanç que complementarem amb les recomanacions del nostre expert del Norma Còmics, el Rafael Sabater. I acabarem el programa parlant d'un atles de llocs literaris, el Fantàstic pels Joves. L'Alfons Mallol i una servidora us acostem al 36è Quimèric d'aquesta segona temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so. Hi ha una qüestió, una costum nord-americana, que és un dia a l'any donem còmics gratis. I
millor
fem que la gent s'afegeixi a llegir, és que volem crear friquis des de ben petits, és una mica la filosofia. I sembla que ara aquesta tradició comença a implantar-se aquí.
Sí, allà fa un temps que van començar les editorials i sobretot les botigues a unir-se a aquesta tradició, i les editorials doncs fan una tirada especial pel dia del còmic gratis. Unes aprofiten per introduir alguna novetat, algunes altres algun tipus d'autor nou. Bé, hi ha de tot.
Aquest dissabte passat es va celebrar aquí a Sabadell, organitzat pel Norma Còmics, aquesta jornada que consistia en portar autors perquè firmessin, no? Una mica de punt de trobada autor-lector, i també activitats també pels més petits. Sembla que s'està diversificant, no?, el públic al que es vol arribar amb aquesta jornada.
Sí, al dematí teníem més activitats de petits, per dibuixar, conèixer més còmics infantils, però tampoc oblidem que a la tarda hi havia allà còmic per gent més gran, gent més adulta, i, bueno, hi ha còmic per tots els gustos, no cal ser petit, o sigui, hem de desplaçar el fet que té dibuixos, no vol dir pas que sigui per nens, pot ser per tothom.
I també hi havia la implicació de l'Escola Josso.
Sí, l'Escola Josso feia unes jornades de portes obertes amb alguna masterclass, i a més alguns dels seus convidats, dels seus alumnes, presentaven algun dels seus fanzins.
Vas poder parlar amb els autors d'un fanzin en concret, que sí, també surt de l'Escola Josso, no?
El Huevo Eterno, que ja van per la segona edició, el primer l'any passat, el segon van treure fa poc, i li vam poder parlar amb un d'ells.
És un recopilatori de treballs del grup que hem format, i cadascú amb la seva història. Per tant, no hi ha un fil conductor en tota l'obra. Sí que tenim un leitmotiv, que és els viatges. Sempre hi ha un viatge, ja sigui espiritual, o sigui intel·lectual o físic.
Allà un Huevo Eterno 1, un Huevo Eterno 2, haurà un tercer?
La idea és que sí. L'any que ve intentarem treure el número 3.
Què es diferencia un de l'altre?
Bueno, ha passat un any sencer en el que hem estat contínuament formant-nos i estudiant i millorant, i la diferència de nivell de qualitat és bestial. I també, bueno, hem invertit una mica més de recursos, és un color que no pas en blanc i negre, millor qualitat de tot i sobretot millor qualitat nostra.
Has participat en els dos huevos?
Sí, en els dos.
D'acabar la primera història i d'acabar la segona història?
Les dues són de ciència-ficció. La primera història va d'un astronauta que ja està a Mart i troba un ou d'una suposada espècie alienígena, que quan veu que en el moment en què els científics l'enxampin, li faran tota mena de proves a la criatura que hi hagi dins, doncs fuig amb ell per protegir-lo. I el segon va d'un astronauta també, aquest està a una estació que orbita la Terra, i de cop i volta perd la comunicació amb la Terra i baixa tot sol amb una càpsula d'escapament a veure què es troba.
Sou alumnes de l'Escola Josso de tercer. Quant temps fa que porteu treballant amb aquest projecte?
Bueno, la idea va sorgir el primer any. De fet, volíem començar des del primer any. El que passa és que no teníem l'experiència necessària i, bueno, el Huevo Zero va ser una mica un fracàs. Llavors vam començar ja a tope amb el número 1, que vam començar segon, és a dir, el curs passat.
I us ha trigat molt temps, molts esforços, o és una cosa que ha sortit nat ja ràpidament?
No, és una cosa que requereix molt d'esforç, molta dedicació, a part coordinar un grup tan gran de gent és molt complicat, que tothom compleixi amb els deadlines, amb les dates límits, amb les entregues, amb tot, és molt difícil. El segon número vam començar a setembre i el vam portar a impremta abans de Setmana Santa. O sigui, han passat forces mesos. És una feina molt farragosa, però també molt, molt gratificant. De fet, ha valgut la pena. Tots els entrebancs que ens hem trobat han valgut la pena.
Animaries altra gent a fer-se el seu fanzine?
Totalment. Penso que és una experiència que qualsevol persona que estigui, que es vulgui dedicar a això ho hauria de provar, perquè tens molta llibertat per experimentar, per provar i sobretot per viure el que és una experiència d'una publicació real. És una simulació de projecte professional, realment.
L'Oriol, responsable d'aquest Huevo Eterno, sí, ja ha pogut veure dues edicions del seu fanzine, vull dir que hi ha una continuïtat.
Podria dir que ha tret l'ou primer i l'ou segon.
Alfons, sisplau, no em facis censurar-te. Vam veure altres autors també, per exemple, Nacho Fernández va venir a signar, el nostre conegut, ara mateix perquè està amb la promoció del Supergrupo.
Sí, també amb els Mundos de Balkans.
Bé, un dia del còmic que ha deixat moltes recomanacions de novetats editorials, però hi ha altres còmics que acaben de sortir i que el Rafael Sabater ens els vol recomanar.
Els experts.
Soc el Rafael Sabater, Norma Còmic Sabadell. I bé, us recomanaré quatre còmics que acaben de sortir calentets del forn i que, escolta, em valen molt la pena, que els estic veient i són molt bons. Mira, començarem amb un Batman. El Batman de l'Enrico Marini, un dibuixant italià, que ha fet el Batman que es diu El Príncipe Oscuro. És una obra completament pintada, o sigui, està fet tot a mà, pintat, no hi ha res d'ordinador, és una meravella, és un format més gros, l'ha editat ECC, i és una aventura amb un segrest d'una nena i el Batman l'ha de trobar. No? Ha estat triomfant molt perquè surt molt de l'estàndard del típic dibuix americà i és un àlbum així, el que dic, pintat, si no és un dibuixat, si no és pintat. Cada pàgina és una pintura i realment te'l mires i és fantàstic. Després seguim amb el còmic americà, superherois també, el Guantelete de l'Infinito, publicat per Panini, que fa molts anys que estava esgotat i ara motiu de la pel·lícula dels Vengadores de l'Infinity War, que està basat en gran part en aquest còmic, tot el de Guantelete, tot això, doncs Panini l'ha reeditat amb un tom integral, que també s'està venent molt bé. Si voleu aprofundir molt més, si heu vist la pel·lícula, us ha agradat i voleu aprofundir encara molt més amb tot el tema del Guantelete, d'on ve, perquè la pel·lícula no us explica gaire, no? Doncs aquí, aquest és el vostre còmic. Després, un altre còmic americà, The Fade Out. És una història, aquí ja sortim de superherois, ens anem al thriller, a la novel·la negra. Anem als anys 40, al Hollywood, d'aquella època, i tenim un assassinat. Una noia, com si diguéssim una actriu d'una pel·lícula, és assassinada, però al final fan veure que s'ha suïcidat. No? Però un guionista ha vist l'assassinat. Vale? I a partir d'aquí ell intenta demostrar, doncs, que en contra de que les grans companyies i tot això ho volen tapar, perquè no se sap, que això es feia molt en aquella època, no? Totes les corrupcions i tots els merders que hi ha present a Hollywood, i doncs ell està obsessionat amb descobrir qui és l'assassí. És una història això, més novel·la negra, intriga. Després tenim una petita meravella, que és un còmic que es diu Lo que más me gustan son los monstruos, publicat per Reservo Books. Aquesta llista és un tuchaku de 300-400 pàgines. La gràcia és que està fet tot amb llapisos i amb bolígraf, o sigui, són pàgines fetes amb bolígraf, i és una història molt curiosa, va sobre una nena que és un monstre, o s'imagina ella que és un monstre, perquè és una nena petita de 12 anys. Jo, per mi, es veu ella més com a monstre que del que realment és, en realitat. I viu en un bloc a Chicago, en un barri de Chicago, en un barri desestructurat, famílies desestructurades, i és que va mantenint també un intriga, hi ha un assassinat, va mantenint molt en l'intriga. La gràcia d'aquest còmic és que aquesta noia, la Emil Ferris, que és l'autora, la va picar, això és real, és història real, la va picar un mosquit i va quedar paralitzada i no es podia moure. Com a teràpia de recuperació per les mans, li van recomanar que dibuixés. I ella va començar a dibuixar per recuperar la mobilitat, amb llapis, amb papers i bolígraf, va començar a dibuixar. I va començar a fer aquest còmic. Vale? I va començar, va començar a tenir l'idea, ostres, això podia continuar, i va continuar, i va fer una història que realment als Estats Units ha tingut molt èxit, i ara s'ha publicat aquí. I val molt la pena com una cosa diferent, eh? És una cosa molt, molt curiosa. Després anem a un altre tema, que seria Pintors, El sueño de Dalí, publicat per Norma Editorial, del Carlos Hernández, i és una biografia del Dalí. I aquí veiem el Dalí els últims dies de la seva vida, que ja està a punt de morir, i rememora una miqueta tot el que ha sigut la seva vida. O sigui, el còmic biogràfic ara està molt de moda. Últimament se n'ha publicat molt. I per finalitzar, dues novetats de còmics relacionats amb la música, que ara comencen a aparèixer, és una cosa que s'està fent ara i té molt èxit. Eh? Són biografies, també entraria dintre del camp de la biografia, però se surten una miqueta pel fet d'intentar agafar cançons i transformar-les en còmic. Vale? O sigui, és allò, imagina't què faria l'autor. Escolta, tu com faries un còmic a partir d'una cançó, no? Doncs n'han publicat dos, és el 1, 2, 3, 4 Ramones, que és la història del mític grup, els Ramones, i del Nick Cave, un clàssic també del rock americà. I està molt bé per això, no? Perquè veus això, no? És curiós veure com la música es pot transformar en còmic.
Gamers, trekkies, padawans i jetis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers. Tots ens trobem a Quimèric.
Ja sabeu que el fenomen dels jocs de taula va guanyar doncs, territori, cada cop hi ha més gent que juga i més oportunitats per fer-ho. Som assidus a les jornades de jocs de taula, sí. Les 24 hores que sempre cobrim aquí el Quimèric.
Recordem que són per totes les edats.
Per totes les edats. I ara direu, ostres, no és la temporada de les 24 hores dels jocs de taula, que jo recordo que feia fred.
No, si fos per mi seria la temporada tot l'any, però...
Resulta que ens han organitzat un acte per poder jugar a jocs de taula, com Déu mana, aquest dissabte a l'Espai Emprius. Són des de les entitats del Cercle Mil·lenari i del Foro Darkstone. Ho he dit bé? Sí?
Bé, bé.
Tenim la Mireia Girbau i l'Òscar Cassin. Benvinguts al Quimèric.
Hola.
Hola, hola. Gràcies.
Què ens heu muntat per aquest dissabte? En què consisteix aquest acte que estarà obert des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre? Horari maratonià, també.
Doncs el CCB de Jocs, a Sabadell Jocs, és un punt de trobada pels amants dels jocs de taula, on es poden reunir i provar diferents jocs de taula que estan en crowdfunding, estan en campanya, i també provar els jocs de les editorials, les novetats, i també farem una xerrada sobre com fer un crowdfunding i amb un taller que ens explicarà com es realitza.
Per tant, si podem provar jocs que estan en crowdfunding, podem parlar amb els seus autors.
Clar, podeu parlar amb els autors i fer-los preguntes, explicar com funciona, com li va la campanya, com es fa el testet i quins són els passos per crear un joc de taula.
Un al·licient més.
Sí, sí, sí.
Sí. La idea d'aquestes jornades és fer una trobada entre aficionats a jocs de taula i al mateix temps també poder provar tots aquests jocs que estan en fase de preproducció, podríem dir, per poder també ajudar els creadors a donar-los consells i fer el que diem nosaltres una fase de testeig dels jocs de taula. Llavors pots venir amb el teu joc, jugar, tindràs taules allà a la teva disposició per poder jugar i tens l'al·licient, com comentaves abans, de poder veure de primera mà com es fa un joc de taula i bueno, parlar amb l'autor, veure el prototip. Si llavors això veu la llum després, doncs podràs comprar-lo, podràs fer una aportació teva a el que és la campanya de mecenatge.
Suposo que si ja arriben a aquest acte vol dir que el joc està bastant avançat i que al final que surti o no, que arribi o no al mercat, és un tema purament econòmic.
Ara sí, generalment, si venen prototips ja molt avançats, els hi falta la puntualització i, com comentava abans, el testeig, que és allò que la gent ho prova, i quan portes ja anys jugant a jocs de taula, és molt fàcil veure quan hi ha una falla al que és el guió del joc, no? Podríem dir, dius, aquí el joc, si faig aquesta combinació, segurament guanyi sempre, no? Llavors, això s'aconsegueix sempre a tots els jocs a base de proves i proves i proves, no? Llavors, també és una ajuda, podríem dir, per la gent que té una idea de fer el joc, no? De trobar una comunitat que pugui ajudar-lo.
O sigui que això és una doble vessant. D'una banda, laboratori de proves per a aquests jocs que estan a punt de néixer i de l'altra, canal de difusió per dir estem fent això, sisplau, ajudeu-nos, no?
Clar, aquest esdeveniment els ajuda a arribar a més persones, hi ha altres esdeveniments d'aquest tipus, i aleshores també els autors, clar, com diu l'Òscar, obtenen un feedback de com està el joc, en quin procés, i detectar els errors que pot tenir i també tenir el contacte amb l'autor, que és molt important. Així hi ha més feeling, més bona impressió, no?
Quants autors vindran?
Uf, d'autors en vindran moltíssims. Jo crec que vindran els...
Està intentant treure una llista.
Una llista. Sí, vindran els autors d'editorial Invaders, els Two Tomatoes, Jodorama, Death Show TV i també les editorials de Beer, GDM Games i Eclipse Editorial, crec que ho dic bé, Òscar.
Sí, ho dius bé, sí.
Sí, també trobarem jocs que ja estiguin al mercat.
Sí, per exemple, The Beer portarà les seves novetats.
Penseu que, al igual que venen prototips de jocs, també comptem amb la presència d'editorials de molt nom, a la península, podríem dir, com Devir, ens portarà les seves novetats, es faran demos d'aquestes novetats, perquè els aficionats que vinguin puguin provar-les, i llavors vindrà també GDM, que també és una editorial molt potent a nivell nacional, i bueno, i vindran també creadors, no? Podríem dir que aquests creadors, molts que venen, ja han tret jocs amb jornades posteriors que hem celebrat d'això. Mm. Llavors venen també com, a part de presentar noves novetats que s'han consolidat ja com a editorial, van venir en anteriors edicions com a creadors, han tret el joc amb èxit i s'han consolidat com a editorials. Llavors volen venir sempre per presentar les seves novetats i també mostrar un agraïment a la comunitat nostra.
O sigui que heu vist tot el procés, no?
Sí, o sigui...
Ha estat això precisament el que us ha fet organitzar aquest acte? Perquè, clar, vosaltres també sou organitzadors d'aquestes 24 hores de jocs de taula, al llarg de tot l'any feu esdeveniments similars, però aquest sembla que la particularitat és aquesta, no?
Clar, nosaltres enfocàvem les jornades més a nivell personal de anem passant-nos-ho bé, anem a jugar a jocs de taula, però vam conèixer l'Òscar i diferents persones de Darson que ens van veure que venien al crowdfunding i que hi havia més gent que podia provar el tema més dels prototips i de coses que encara no sortien al mercat i que es poden ajudar els creadors, i això és positiu. Aleshores ens vam unir per fer aquestes jornades.
Per tant, què espereu? Jugadors assidus? Persones que busquen novetats?
Esperem sobretot que vingui molta gent, que segurament vindrà molta gent, no? I llavors, sobretot, esperem que vingui gent disposada a passar-s'ho bé, això ho primer. I gent que, bueno, únicament per la ponència que tenim sobre política de crowdfunding ja val la pena venir, únicament per aquesta ponència. També per sortejos que tenim també molts sortejos,
sí.
I pel bar que tenim, tindrem un bar també.
Home, si que no fer... falti el bar, perquè si hem d'estar una... de 10 a 8 allà, doncs hem de tenir varietat també.
Si estàs
no?
per la zona, allà passejant, fent footing, hi ha gent que va en bicicleta, té ganes de fer una Coca-Cola, quin millor puesto que allà podran a fer-la, no?
I també tindrem dos torneis de jocs de cartes, un de Force of Will i un de Magic, organitzats per l'Andròmina i per Rambla Comics. I vull dir, si sou aficionats als jocs de cartes també, o sigui, ho podeu unir.
Sí, clar, és que a més d'aquestes editorials, aquests creadors, també tenim la presència de botigues que ens ajuden amb l'organització de l'event i que al mateix temps ens han fet donacions per poder organitzar sortejos i bueno, estaran allà. Gràcies a ells també s'ha pogut fer aquesta jornada. Bueno, es podrà fer.
És clar, és una primera edició, però comenceu molt forts. Suposo que això ja veniu amb visos de poder-ho continuar i poder-ho establir com una tradició igual que els 24 hores, no?
Sí, la idea és aquesta. A veure, nosaltres des del foro de Darkstone, és un foro molt breu, faré una explicació molt breu, és un foro que neix l'any 2013, es diu Darkstone, Juegos de Mesa i Crowdfunding. És un joc, un foro on es parla de jocs de taula que estiguin publicats, hi ha una comunitat molt activa, però fent puntualització sobre aquests jocs que han de sortir. Llavors, a la vora del 2015, tots els foreros, podríem dir, de Catalunya ens vàrem organitzar per fer una quedada. Llavors, d'aquesta quedada vam convidar autors, van venir autors, va ser tot molt humil. D'aquesta primera quedada va sortir una segona quedada, va sortir una tercera quedada, i com que veien que cada vegada teníem més afluència de públic, doncs vam dir, per què no ens podem unir amb una associació com el Cercle Mil·lenari, que tenen moltes ganes de treballar i són gent molt activa, I dic,
són i pocs, farem. Però treballen molt.
Treballen moltíssim, moltíssim, dono fer. I llavors la unió fa la força sempre. I sempre amb una mirada de posar el nom de la ciutat amb aquest event de jocs de taula. O sigui, n'hi ha altres localitats que tenen fires de jocs de taula molt importants, localitats...
A Granollers, per exemple,
per
també se'n fa una important.
Per exemple, Granollers va ser la setmana passada, n'hi ha moltíssimes a Vilafranca del Penedès, moltes. Doncs perquè no Sabadell podem oferir un oci alternatiu a la gent jove i a famílies que puguin conèixer, aprovar aquests jocs de taula, aquest mode d'oci amb ells.
Famílies també, eh?
Sí, sí, poden venir famílies, n'hi haurà jocs per nanos, per famílies, jocs familiars, i sempre i quan tinguem taules...
Podem vindre amb les nostres mares.
Sense problema, podem fer una xerranca o alguna cosa d'aquesta.
I instructors n'hi hauran per persones que no tenim ni idea de jugar segons quins jocs? Ens ho explicaran bé perquè ho entenguem.
Sí, algunes persones estarem ajudant a la gent que comença amb els jocs de taula, explicant com funcionen i el reglament, això que sembla tan complicat els hi farem bastant fàcil perquè ho puguin aprendre.
Allà sense problemes, tant els voluntaris del Cercle Mil·lenari com els de Darkstone, que venim uns quants, estarem a plena disposició i per treballar durant tot el dia, perquè són jornades que nosaltres anirem a treballar perquè els altres gaudeixin i s'ho passin bé.
Jornades gratuïtes pel públic, de 10 del matí a 8 del vespre. La gent que vulgui veure la programació o el nom el nombre d'autors que hi ha, on ho podem trobar?
Si mireu al Facebook del Cercle Mil·lenari, hi ha l'apartat d'esdeveniments i allà trobareu l'esdeveniment de SBD Jocs. I hi ha tota la programació d'activitats que és bastant completa i esperem que us agradi.
Doncs prenem nota aquest dissabte a l'Espai Jove del carrer Emprius, al barri de Covadonga. De 10 del matí a 8 del vespre teniu aquesta cita amb SBD Jocs per poder jugar, per poder descobrir novetats i per poder-vos-ho passar molt bé.
Quimèric, el programa de gènere fantàstic.
L'entrevista.
Les emissions de la cimentera de Montcada i Reixac han provocat que els que molts vaticinaven feia dècades, una infecció al barri de Can Sant Joan que s'estén i que converteix en zombi els seus habitants. Com us podeu imaginar, aquesta no és una de les notícies de l'informatiu d'avui, encara que la veu sigui la mateixa, sinó el punt de partida de la Zombie Square que el dissabte 26 de maig tindrà lloc en aquesta població vallesana, un gran joc de rol on pot ser supervivent o pot ser zombi. Per parlar d'aquesta iniciativa impulsada pel grup de joves de l'Associació de Veïns de Can Sant Joan, avui portem al Quimèric els seus organitzadors, alguns dels seus organitzadors. Tenim la Susana Millán, la Rosaura Ramos, la Irene Guerrero i el Samuel Crespo. Benvinguts tots al Quimèric.
Gràcies.
Hola, benvinguts.
Què és el que us ha portat a fer aquesta Zombie Square al vostre barri? Coneixíeu alguna survival zombie a la zona i volíeu portar-ho també al vostre municipi?
Bueno, per començar, potser caldria dir que realment som nosaltres tres, la Susana, la Irene i el Samuel, som també estudiants del grau de Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.
Això ho explica tot.
I estudieu els zombis, no? Estudieu les infeccions zombis i tot això.
I hem arribat, sí, no. I realment tenim una assignatura que és sobre desenvolupament sostenible i el nostre objectiu era crear un projecte sobre desenvolupament sostenible i vam contactar amb l'entitat de joves de l'Associació de Veïns del barri Can Sant Joan.
Ah, o sigui que és una col·laboració.
Exacte, val. O sigui, està Rosaura com a part, o sigui, com a...
Bueno, soc membre de la vocalia de joves.
Exacte, ella de Can Sant Joan.
I bueno, tiro una mica del carro en aquest projecte.
I bueno, tu què vas pensar quan et van venir elles i van dir volem fer això?
Per mi és la primera vegada que venen estudiants de cap puesto a fer cap projecte en el nostre espai, no? Però bueno, no se'ns acudia res i vam fer una pluja d'idees, una mica deixar volar el cap i va sorgir això.
Que fas volar el cap i surten zombies.
Sí.
O sigui, això forma part del vostre projecte.
Sí.
Sí. O sea, nuestro proyecto era realizar una colaboración con una entidad. Entonces, en este caso, estábamos con la Asociación de Vecinos y en un principio iban a ser charlas en una escuela de primaria y en otra de adultos. pero al final contactamos con el grupo de jóvenes y bueno, acabó saliendo esto porque claro. el tema era...
¿Cómo ha passat de ser unes xerrades sèries no? aquí a sí. fer una zombie square?
No hi ha gaire diferència, eh?
Depèn de l'edat dels alumnes, no? Sobretot. Sí.
Bueno, pel que vaig saber, bueno, l'Associació de Veïns de Can Sant Joan es va apuntar a les llistes de la universitat per ser receptors d'aquest tipus de projectes i l'Associació de Veïns porta a terme també una campanya, una mica de conscienciació i de lluita contra aquesta contaminació i pol·lució a l'aire a la zona de Montcada i Reixac concretament i als voltants. I per això van arribar aquestes alumnes. I clar.
Això, clar, perquè o sigui, el nostre projecte era projecte a l'Associació de Veïns, però amb relació a la contaminació i amb el projecte que fa l'associació contra les emissions que produeix la cimentera, aquesta problemàtica. Volíem fer un projecte relacionat amb aquesta problemàtica.
Aquest és el nexe, sí.
Exacte. Partim d'aquí.
Clar, una de les preguntes que tenia per aquí el guió, però no ha estat bastant avançat, era si aquest joc de rol a lo grande tenia una funció reivindicativa. Pel que veig, això és així, no? Vull dir, voleu donar conèixer...
Originalment era reivindicativa totalment. Però...
Si us voleu queixar, no?, de la cimentera.
Informar i queixar-nos també, sí.
Sí, perquè... les dues coses.
Sí, per l'augment de la quantitat de pol·lució que està creant un problema de salut que encara no és que s'hagi demostrat, hi ha estudis que ho corroboren, no? Alguns estudis, i bueno, s'ha de tirar per la línia de la prevenció i no tant de... Bueno, una mica reivindicatiu totalment, sí. Però bueno, a l'arribar a la part dels joves d'aquesta associació de veïns tan reivindicativa, doncs vam pensar fer alguna cosa molt diferent. No un projecte d'anar a fer xerrades als col·les, tan... típiques potser, sinó de fer algo ben cridaner i que potser arribi més fàcil a tot el conjunt de la població.
Home, cridaner és.
Sí, m'ha arribat fins aquí.
Per experiència sé que si fas una xerrada al col·le arribarà als alumnes però no els pares i per tant no estendrà la família. Però això ho veurà les famílies pel carrer.
Pel carrer, sí.
Molt millor.
Sí, ens han dit, aviseu a la gent que no té redes socials i aquestes coses perquè potser no és que s'arribi a espantar sinó dirà aquesta gent que s'ha tornat boja o que estàs allà a la plaça i de sobte veus zombis super ben currats perquè treballen, bueno, s'han ofert voluntaris unes altres estudiants que maquillen i són molt bones i ja estan preparant tot l'equip per fer carn falsa i tot això.
Sí, que serà els zombis bastant... els farem de veritat,
sí, sí,
no?
Sí, jo sí, avisaria que qui vulgui ser zombi vingui una mica més abans perquè serà més currat encara.
Perquè el barri de Can Sant Joan, què seria? Un barri nou? Un barri vell? Mig?
És un barri vell. De fet, la fàbrica és una de les primeres instal·lacions que va arribar i després es va fer el poble després. Clar, sí, clar, la gent es va ubicar al voltant de la fàbrica,
per
on passaven molts
feina, puestos, no?
Sí, per estar a prop de la feina i es va crear llavors el poble. Clar, es podria dir, és més antiga la fàbrica que el mateix poble. Bueno, però és que abans no hi havia tantes emissions i una vegada es descobreix aquest mal que fa la fàbrica, potser haurien de fer alguna cosa, no? O ho deixem estar... perquè, no sé...
Sí, és com la fàbrica d'amiant de Cerdanyola.
Sí, exactament, sí, exactament. Sí, sí. Que era superperjudicial i al cap de 20 anys no, es va veure que s'havia de fer alguna cosa. Doncs potser no cal arribar a aquest punt, potser es pot fer una altra via, o, no sé, crear unes noves formes i desfer-se d'aquestes deixalles, no? No sé. I no fer mal, no?, a la població i la salut.
Clar, suposo que amb això també és la manera més innovadora de vincular ciència, conscienciació, a més amb el món friki, no?, per dir-ho així. No?
Sí, 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 sí.
En quin moment es fa el pas cap al joc de rol? Sí. Ara ja m'he entès que és poder fer reivindicació, però quina vinculació teniu vosaltres amb el món del rol?
Realmente...
Tengo un amigo, un primo de un amigo de...
No.
No, en cuanto a rol, hombre, a nivel personal, yo, por ejemplo, sí que es cierto, porque si mis amigos y tal, sí están un poco más metidos, pero realmente a esto llegamos un poco porque queríamos darle una vuelta a ver qué hacíamos también para llamar a la gente joven, porque en la asociación al principio estábamos trabajando no con el grupo de jóvenes, sino con la asociación en sí, que nos habían dicho que tenían problemas en cuanto a que no entraban muchos jóvenes en la asociación y tal. Y queríamos hacer algo también que pudiese llamar a los jóvenes para que participasen en la asociación. Entonces, por eso entramos en contacto con ellos y ya fue hablando con ellos que salió, porque hay un vídeo, ¿no?, de zombies en Moncada.
Sí, sí, claro, sí. Bastante famoso, se llama Arcángeles, que también va un poco de esa dinámica, ¿no? Hicieron un vídeo que era de zombies también, donde decían eso, que la zona cero era también la fábrica. Entonces se nos vino la idea bastante rápido, también porque los pocos que somos de la asociación de Jovas somos muy frikis, hay que confesarlo, muy del Señor de los Anillos, muy de rol, muy de zombies. Por eso ya nos rondaba en la cabeza hacer algún survival, y relacionarlo fue relativamente fácil.
Home, un callo, un gran moviment d'aquestes coses. Me'n recordo que fa poc va haver-hi la Hispacón allà.
Sí, 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 sí. I també està el programa El Vuelo del Fénix i tot això, que està molt, molt, molt al cas d'aquestes, sí, aquestes movides, sí, sí.
I a quin públic us dirigiu? Abans heu comentat que voleu captar joves, joves de Moncada, joves de tot arreu. Espereu que vingui molta gent de fora, o és a mobilitzar el que és la població i ja us doneu per satisfets?
En teoria, nosaltres, que aquesta, o sigui, que la nostra reivindicació arribi a la gent de Moncada, o sigui, ja ens sentim super satisfets, perquè realment és el que volem, perquè volíem fer aquest projecte de reivindicació contra la cimentera i la problemàtica, i a la vegada com ajudar l'associació de veïns en la seva feblesa que té de que necessita gent jove, fer un 2x1 en aquest projecte. Llavors, la nostra idea era que arribés sobretot al barri de Can Sant Joan de Moncada, però és cert que estem veient que potser amb aquesta difusió d'informació per les xarxes socials, sobretot, potser està arribant més enllà del municipi, i bueno, que realment no és cap problema, perquè no sé, com la informació no fa mal a ningú, i que bueno, ens alegra també que puguin venir gent que sigui fora del municipi. No sé, no hi ha cap...
Sí, sí, no. I de fet és una problemàtica que no només ens arriba a nosaltres. És un radi de 5 quilòmetres potser d'emissions, sí, no? Sí, sí. I que afecta les poblacions del costat, i que, bueno, que s'ha de conscienciar tothom, i que s'ha de fer costat i...
O sigui, després hi sumes les carreteres que envolten Moncada, no?
Sí, sí.
Les diferents autopistes.
El riu, que ja va millorant.
El riu. I després el problema dels trens, que això no és contaminació, però també dona un problema afegit a Moncada, doncs ja...
S'han anat apolint algunes coses, no?
Moltes reivindicacions,
sí,
no, per fer,
sí, sí.
I almenys en mateu unes quantes, no, amb aquesta.
Força.
Clar, clar, és una forma de veure que, o sigui, que la gent s'animi, o sigui, que no només la gent de Moncada hagi de reivindicar per les seves coses, sinó que la gent del voltant vegi la situació, i que si pot donar suport, doncs encara millor, clarament.
Si anem al moment de fer una survival zombie, en aquest cas Zombie Square, per temes
de
normatives,
sí,
i totes aquestes coses... creieu que poden haver problemes de vergonya aliena? Persones que potser el tema els hi crida molt, però diuen, ostres, i si vaig, i després em fa vergonya o em fa cosa? Quin missatge li donaríeu?
Bueno,
està pensat també per venir d'espectador, per exemple?
Sí, home, un espectacle és.
Sí.
Si vols, sí, sí, sí. Al costat i als voltants hi ha bars, pots prendre una cervesa i potser, si t'animes, només cal dir-ho. Realment... podem acceptar potser a gent que està dubtosa encara d'anar.
Perquè el funcionament d'una Zombie Square, perquè no ho sapiguem, o sigui, en què consisteix? És que feu tot el barri, el talleu i l'ompliu de zombies, feu només una plaça...
Bueno, vam voler delimitar una mica la zona perquè, clar, és un barri i el poble és molt més gran. Clar, la gent ha de saber per on ha de començar a córrer, perquè vas a córrer sense sentit, no? Si allà no
hi ha... Comences a córrer i arribes al centre, sí, hòstia, allà m'he sortit de la frontera.
No, ostres, com ha arribat aquí? No, volíem delimitar, i a l'inici del joc donarem algunes altres instruccions perquè això ho tingui tothom clar. Sí, seria per la plana del barri. I no sé què dir-vos.
Arribem allà el dia 26 de maig,
sí?
I hem d'haver decidit si volem ser zombis o supervivents, o ho decidim allà? S'ha d'avisar,
per exemple?
És
millor decidir abans, perquè clar, les maquilladores han d'assumir potser un gran nombre de persones que volen ser maquillades, i això comporta tenir temps previ, no?, de treball, però bueno.
Si hay alguien que se apunte en ese momento o lo que sea, pues bueno, tampoco habrá problema. Es mejor tenerlo pensado antes, sí.
Perquè si sobretot no s'hauria d'esperar, si és que només és pel temps, una qüestió de temps, de quan vols començar a jugar, no?
Un s'ha d'inscriure per això? o amb el fet que ens presentem allà el 26 de maig ja podem participar? I no sé si teniu llista d'inscripcions.
Hi ha un llistat d'inscripcions, és preferible que la gent s'apunti per al bon funcionament de l'activitat, jo diria.
Sí, clar, o sigui, per tenir una idea de quin serà
la previsió, sí, per organitzar millor i que no hi hagi cap problema i tot flueixi molt bé i superdivertit.
Per quantes places està pensat? Quanta gent podria venir a participar?
Pues
no sé si hi ha un tope, si hi ha un sostre...
No habíamos puesto en principio tope, principalmente porque no esperábamos que llegase a tanta gente.
Sí, és la primera vegada que es fa i les primeres coses que es fan no arriben a molta gent o la gent no s'arrenca fàcil, però bueno, tenim un control a través de Facebook i és una mica no, volàtil, no? No és precís, però ens fem una idea i gràcies a això podem dir que potser arriben entre 30 i 50 persones.
Sí. Esperamos más o menos, como máximo pensamos que llegarán 50 o así. No hemos puesto tampoco un límite porque
claro.
Las inscripciones las estamos haciendo a través de la página de Facebook y también en el mismo local de la Asociación de Vecinos. Hay gente también que se apunta ahí, si vive alrededor y tal. I entonces como eso es un poco difuso y...
Sí, anem provant, al ser la primera vegada. Més endavant, si tornem a fer alguna cosa, ja tindrem algunes dades més clares.
I quan el funcionament, abans comentaves que s'explicarà allà, però que hi haurà alguna mena de missió per les persones que fan de supervivent? És una mena de gimcana? Hi ha punts on s'han de fer proves?
És,
o com
és
funciona?
Una gimcama.
Sí,
sí. Sí. Sí, i han pensat les proves. A cada prova t'hauràs de trencar una mica el cap per saber on es... de buscar un altre puesto del barri.
Serà ir yendo de una localización a otra, se irán dando pistas para ir de un sitio a otro y también habrá pruebas, también habrá cosas relacionadas con la cementera y la contaminación para...
En també... aquestes proves eren crucials, saber-se les dades.
Hem volgut també, o sigui, per continuar, perquè potser quan estàs jugant t'oblides una mica de... Ei, però l'objectiu d'aquest joc era conscienciar com de la cimentera, i clar, si estàs ficat al joc sobre supervivents zombis, potser se't va una mica de...
Potser fins i tot t'ho passes bé, no?
Sí,
seria gravíssim.
Exactament, potser t'arribes a passar bé i no t'adones que estàs aprenent.
I estàs aprenent, i tu, ostres, tu, el riu has contaminat.
Per això hem volgut també, o sigui, per algunes proves que siguin sobre informació de les emissions, de la contaminació, perquè, saps, o sigui, integrar.
Però, per exemple, algú que no sigui de Montcada
i
que
pensat,
no tingui clares...
Ho hem les... pensat, també.
Clar, si em dius al carrer no, sant no sé què i tu no clar. Ets d'allà, igual no acabes de...
Bueno, jo vaig... Hem fet proves pilot.
Sí.
Ah, molt bé.
Per saber quan duraria, quantes proves...
Però disfressades de zombi o no?
No, perquè ens veuria el plomero pel poble i volíem fer un
superespectacle sorpresa. Ja.
Clar, i aquesta gent que fa allà, segur que hi ha alguna cosa interessant. Bueno,
Radiopatio anava que treia Radiopat... fum, no?
No, perquè vam dissimular. Vam anar vestits com si fossin gent normal, que no és cert, però... Bueno, i vam fer... Bueno, la durada seria, es calcula una hora i 30 minuts, la gincama d'una hora i 30 minuts, i t'hem anat de...
Que teniu diferents proves,
sí,
no?
Sí, exacte.
I diferents pistes, i
sí,
que
la gent
que
ve de fora... Sí, ara, la gent que ve de fora, jo sempre he pensat que les persones som, en un moment de crisi i d'ansietat i de por, ens unim molt de fer pinya, no? Segur que hi ha gent del barri, i si ve gent de fora, segurament la gent fa pinya i fa grups i fa...
El comodín de la llamada es converteix en el comodín del timbre, eh? Sí. No, truca a l'abuela que m'expliqui quin carrer d'anar a buscar la prova.
Bueno, perquè no,
no?
Sí, deu ser què, perquè sí que és una mica competitiva la prova, però a vegades pots necessitar molta ajuda. Fins i tot perquè no preguntar a la gent que està allà asseguda, en plan, ostres, allà, aquest punt, què en diries tu? Jo què sé. O altres jugadors.
Sí.
Te cases algú i preguntes, vostè és un zombi?
Només porto tres, o vaja,
no sé, ara ja per rizar el rizo, però espereu treballadors de la cimentera o persones que tinguin un vincle directe amb l'empresa, per exemple, algun ex-treballador, algú que estigui allà molt vinculat.
El gerent.
Ja sí, jo
això seria molt
interessant. Sí que penso, clar, sempre diuen, és que la cimentera tal, no sé què, jo treballo allà, la meva família viu... Sí, però és que una cosa no quita l'altra. Jo entenc que hi ha necessitat, i en aquest temps encara més, de tenir un treball i tenir tot, com la... I tant... però és que no s'ha de negar que hi ha aquest número de contaminació a l'aire. Això és una altra història, no?
Per tant, tenim aquest dia 26 a partir de les 8 del vespre. Inscripcions ja obertes, comentàveu, són gratuïtes?
Sí, totalment. Sí, la participació és gratuïta.
Per tant, obert a tothom, de totes les edats, de tots els públics. Perfecte, doncs ens ho apuntem a l'agenda perquè des del Quimèrics ja estem molt interessats en venir. Jo ja m'he fet un buit a l'agenda.
Genial, benvinguts.
Llavors. Doncs moltes gràcies. Deixa'm buscar els noms, perquè no em deixi ningú, Rosaura, Irene, Samuel i Susana, per passar pel Quimèric i fem aquesta crida perquè tothom que es vulgui apuntar a aquesta Zombie Square ho pugui fer.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric. El fantàstic pels joves.
Avui tornem amb el Fantàstic pels Joves, amb una proposta una mica diferent de l'habitual, amb la Carme Ferrer, amb la Sarai Carrasco. Benvingudes les dues.
Molt bona nit, gràcies.
Bona nit.
Avui porteu un llibre il·lustrat, que això em sembla que és el primer cop, tot i que porteu normalment edicions molt cuidades i molt boniques, avui aneu un pas més enllà. Es tracta de Atlas de los Lugares Literarios, de Chris F. Oliver, amb il·lustracions de Julio Fuentes. Els dos autors de per aquí, no? Ella barcelonina, ell mallorquí. Això suposo que també dona un plus, no?
Sí, a més és un llibre recent perquè es va publicar al mes de març d'aquest any i ens va cridar molt l'atenció perquè tots els que hem llegit novel·la fantàstica i els llibres il·lustrats en general també ens agraden, doncs aquest ens porta a 30 llocs literaris.
Ah?
Sí.
De fantasia?
Bueno, alguns sí.
I alguns no. O sigui...
Home, noies, podeu ser una mica més concretes? Un exemple, va, d'algun lloc literari que puguem trobar aquí.
Va.
Vinga, va, juguem. Si jo us parlo de Oz,
sí.
De que, llavors, què
penso
saps?
Penso els comunistes, l'Oz i el martell. No, és això, oi?
Sabem que hi ha un hombre de hojalata, no?
Vale, punto para Karen.
Sí,
baldoses amarilles.
Al fons vas fatal, eh?
Sabeu que les sabates que a la pel·lícula, de quin color eren? De la Dorothy?
Ah, vermelles.
Vale,
veus com hi havia un altre martell?
Pues a la novel·la...
Espera, punto para el fons.
Ah, bueno, punto para el fons. Són competitius, eh?
Ja veus, estan aquí, mira.
Jo no, però ella més.
Pues a la novel·la no eren vermells. No, eren plata. Eren de color plata.
Lluïen poc, així, la pel·lícula?
I van
com
dir,
va?
Pues, vermells. I a sobre, dels molts parells de sabates que es van fer per fer la pel·lícula, les últimes que estaven exposades van desaparèixer el 2005 i ningú les ha trobat. O sigui, se les van emportar.
Eren màgiques.
Potser ella mateixa, eh? La mateixa actriu de, mira, m'agraden aquestes sabates, per la saca, tu.
Jo crec que li quedaven bé els peus i va dir, això per mi.
Bueno, pues, aquest és un exemple. Oz, que al cap i a la fi aquest llibre és pels estadounidens, per als americans, com aquí Harry Potter, o sigui, té aquesta cosa com molt de seguidors i es fan moltes adaptacions musicals i tot.
Deixa'm dir masses.
Massa, sí. Pues, sí, podem segur? Estar, podem sí, estar fins i tot d'acord. Pues, llavors, el que fa aquest llibre és et porta al lloc i ho divideix en quatre seccions. La primera és la presentació del llibre, de l'obra en si.
Del lloc literari.
Sí, t'explica de quin llibre està parlant, de quan es va publicar per primera vegada, de qui va ser l'autor, i et fa com un resum. Després hi ha el mapa, un mapa del lloc, amb diferents llocs o subtemes, perquè a vegades es tracta de coses que es parlen en el llibre, en aquest mapa. Després hi ha un apartat de curiositats, de coses friquis realment sobre el llibre. Perquè, clar, és quan t'adones...
Com això de les sabates que acabeu de dir.
Com això. Perquè després és quan t'adones que els escriptors de tots aquests llibres encara són més friquis que els lectors que tenen, perquè molts són picadetes d'ulls a altres autors, a altres llibres que ells mateixos van llegir quan eren joves. Hi ha autors que li posen noms de coses de Tolkien a les seves narracions. Hi ha una novel·la que és El mag de Terramar, que diuen que d'aquí es va inspirar la Rowling per fer tota la nissaga de Harry Potter. Mm-hmm. Bueno, està ple d'allò, de curiositats i d'història.
O sigui que això d'Atlas de los Lugares Literarios és un atlas literal, si comentes sí. Que hi ha els mapes, els dibuixos...
Sí.
És completament literal i amb els dibuixos és on entra l'il·lustrador, el Julio Fuentes, que és un noi de Mallorca però que viu aquí a Barcelona, i fa una il·lustració que per nosaltres és superatractiva i supermaca, però és bicolor, només il·lustra en dos colors, en blau i en vermell.
Sí, dic, blanc i negre no és, que estic veient colorins des d'aquí.
No, és colorit, és vermell i blau.
I així com molt futurista, sí, al principi de tot anem a la primera novel·la que fa Smin, és 1984, de Orwell.
Molt bé, un bon inici.
Doncs clar, tota la il·lustració és com molt...
Sí, no? Però l'Atlas de 1984 pot ser una miqueta depriment, no?
Sí.
Aquí els torturen, aquí els enganyen, aquí els estafen.
Sí, tens els ministeris, clar, tens els ministeris, no? I tot el gran hermano aquí i tota la plaça de la Victòria. Bueno, està bé, eh? Vull dir...
Per compensar, sí. Posa el Tàmesis. No?
Per si té un punt bucòlic que ens pugui...
Sí, perquè dius, ui, que maco.
I quan deies, però són llocs reals, sí, també, perquè quan parla de novel·les com tot el canon de Sherlock Holmes, mm-hmm. Val? Doncs el situa en un carrer de Londres, el situa a Londres. És veritat que quan Conan Doyle va escriure aquestes històries, el número del carrer on suposadament vivia Sherlock Holmes no existia, però avui en dia sí, no? I llavors són espais que sí que pots visitar.
També clar, però està... si no existia, s'ha creat posteriorment...
Moltes coses d'aquestes...
Basada en
llibres,
això?
Sí, t'en sabentes. I llocs de peregrinació que s'han fet a partir de la narració, també. Sí, que...
Ara m'has deixat amb la intriga, a veure, digue'm algun lloc de peregrinació que me l'apunto per l'estiu, que encara no tinc pla i així...
Bueno, sí,
on he d'anar a peregrinar?
Si ets de fan, si es veu que un poblet de mal amor, pobre, que surt...
Pobre, tampoc no et passis.
Que
pobre,
sortia...
poc poblat.
Amb molt pocs estudiants i tal, que es va fer famós a partir del Crepúsculo de...
Ostres!
De Stephanie Meyer. Doncs avui en dia, encara la tira d'anys que fa que es va publicar aquesta novel·la, encara hi van a visitar-lo.
Home, 13-14 anys ben bons, no hi ha, de Crepúsculo?
Sí, és del 2000 i poc, sí, sí.
Espera, que això ho posa. Ho busco.
Mira.
Feu temps, que com si estiguéssim a la ràdio.
2005. Ah,
molt bé, que
veus?
Ràpida eres.
Sí. I després, no sé si heu vist la pel·lícula basada en la novel·la del John Green de Ciudades de Papel.
No, me n'han parlat molt bé, però no he tingut el
jo,
plaer.
Jo m'ho vaig passar bé, jo m'havia llegit el llibre, vam anar al cinema a veure-la, i, per exemple, a Ciudades de Papel, sabeu d'on ve això?
No.
Vale, per els autors dels mapes... Vale.
Otros friquis, ¿dónde los haya?
En conec alguns.
Per tal d'assegurar-se que ningú farà còpia dels seus mapes, de tant en tant el que fan és posar una ciutat que no existeix i se la inventen i la fiquen allà. I si la veuen reproduïda en un altre mapa vol dir que li han copiat el seu. I això és una cosa que es veu que es fa. I aquestes ciutats que no existeixen realment i que estan en els mapes es diuen així, són ciutats de paper.
Ah.
Vale. I de fet hi ha llocs que van ser primer una ciutat de paper i que després algú va comprar el territori i li va posar el nom
expressament. Com a homenatge.
Sí.
Ah. A veure, el tio que anava buscant ja quina ciutat no existeix per comprar-me el territori i muntar-ho allà.
Home,
poca feina tenia,
trobo que és una molt bona idea. Si tingués diners jo també ho faria. Que carai.
No ho sé, jo faria altres coses abans.
Home, però...
I res, i com aquestes de tirada de curiositats, per exemple, mira, avui tenim aquí, ens ha volgut acompanyar l'Anna, que és de la Siesta, del nostre club de lectura d'adolescents.
És que l'he vist molt callada, no sabia si saludar-la sí. o no. Hola, Anna.
I ella s'ha mirat tot aquest llibre perquè també s'ha llegit la tira de novel·les de les que surten aquí. Per exemple, quan va sortir tot el tema del Rick Riordan, se'l va mirar a veure si el ladrón del rayo, que és la que fa esment aquí, però clar, és que aquest senyor també va escriure molt. L'Anna està enfadada amb aquesta edició perquè, perquè justament sobre aquesta novel·la explica una cosa que no és realment
així. Sí.
Què explica?
No, perquè diu que va crear la novel·la de Percy Jackson com a, que això sí que és cert, com unes històries que ha explicat-li al seu fill cada nit, que el pobre tenia dislèxia i TDAH i va crear un heroi que tenia dislèxia i TDAH. Però el llibre posa filla en comptes de fill i és molt important que sigui un fill per als fans perquè, clar, l'heroi és un noi i ve d'això.
Aquestes coses els fans no les perdonen.
Home, demostra una mica d'ignorància per part de l'editor, suposo, també, no?
Sí, o de la que va fer el text, no? De la Cris, que potser no es va documentar bé o vés a saber.
A vegades és qüestió del corrector.
Sí, diguem que potser va ser culpa de l'autocorrector i va passar...
La culpa al final sempre és del robot.
Aquí toquem l'espineta.
Sí, ja ho veig, mentre SkyNet no es reveli, ja estem treballant amb això, però mentrestant no hi donem la culpa al robot.
Per res, surten la tira de llibres. La majoria segur que els heu llegit i si no, heu sentit a parlar. I d'altres et quedes amb les ganes de llegir-los. I, per exemple, a mi em va provocar curiositat que parléssim de Gotham, de la ciutat on viu el Batman, no? Mm-hmm.
I de Gotham ha variat amb el pas del temps.
Sí, però ells aquí són molt gestos i expliquen la primera aparició que fa Batman per primer cop en un còmic, que era en el número 2 de Detective Còmic, que era el 1939.
Sí.
I llavors el que fa és el mapa d'en aquell moment la ciutat del Batman.
Ah.
Sí. I res. I allò que ha dit l'Anna de la història del Rick Riordan per explicar al fill, la majoria de les històries que surten aquí han nascut de ser històries de llit per fills o per fillols o per familiars, nebots i tal, de la majoria dels autors. No. Voleu saber una altra fricada que surt aquí?
L'Alfons s'ha quedat com garativat amb això de les històries de llit,
oi? No. Deixem-ho parlar. Hi ha moltes històries de llit.
Sí, és que jo l'he vist que s'ha posat vermell. Dic, sí. Alfons, per qui no anem? Per qui no anem?
Sí. Tot i que algun autor l'estava associant sempre amb el món aquest estrany de les seves relacions amb
les criatures.
Amb infantils, no? Sí, sí, però bueno.
Anava a ser una fricada, a veure.
Vinga, va. El senyor Barry, que va inventar-se tot el país de Nunca Jamás, de Peter Pan, li va posar Peter, el protagonista de la seva novel·la, per un nen del seu entorn. Ara no recordo quina relació tenien, no sé si era nebot o què, però li va posar Peter per aquest noi. I el senyor Lewis Carroll va fer el mateix amb una noia que era l'Alice Lindell, no?
Mm-hmm.
Bueno, doncs aquests dos senyors que es van fer famosos per sortir en les novel·les d'aquests autors, quan la Lindell ja tenia 80 anys, va fer per conèixer el Peter real i es va provocar una trobada amb aquesta senyora ja de 80, amb aquest Peter de 35 aleshores, no? Perquè aquests dos no personatges, però sí famosos sense voler de la literatura, no? Com efectos secundarios. Doncs es
coneixessin. Fueron los daños colaterales.
Sí, eren els daños colaterals de la literatura del moment i va fer aquesta trobada.
I va anar bé?
I va anar.
Estaven a l'alçada o no? O el personatge no li feia justícia? Doncs
pues això queda en secret de sumari, no?
Perquè llàstima.
Això no ha transcendit. Aquí la Cris haurà de fer un altre llibre amb fricades de les fricades de l'Atlas de Lugares Literarios.
L'última cosa que us volem preguntar, el fet que parli de històries doncs, més o menys conegudes, limita el fet de llegir aquest llibre? Vull dir, per exemple, algú de 14 anys que no ha llegit 1984, algú que no ha llegit El Mago de Oz, poden llegir-ho i que li agradi igual, sense que es trobi un spoiler, sense que li faci li posi en l'aire el llibre?
Anna, tu no tens 14, tens 17. Aquest llibre, tu, per què t'agrada? T'agrada aquest llibre?
Sí.
A veure si ets equivocat, eh?
No, perquè, com t'ho explica, jo crec que t'ho explica d'una manera que encara que no t'hagis llegit, jo només he llegit 1984, però vaig llegir la, bueno, el que explica i el mapa i tot, i em vaig quedar amb les ganes, perquè t'ho explica d'una manera que t'introdueix en el món, t'explica els jocs i una mica per sobre, no et dona spoiler, però et deixa amb les ganes, jo crec que està bé. I pots llegir-te el llibre i després, com fer una bucket list d'aquestes de...
Ah, de llibres ara, que val la pena, no?
Ara em vull llegir això i això i això i ja està.
Temia que no fotés el llibre en l'aire, no? Perquè clar, dic, a veure què expliques de 1984, que si no l'has llegit potser no et quedes una mica fora, no?
Vols que fem un altre concurs per veure qui s'emporta a punt?
Va.
Vinga, va.
Ai.
Vale, si et dic Hibernalia...
Això és el Juego de Tronos, el canxet de Hielo y Fuego.
Molt bé, i si dic l'asteroide B612?
Ni idea.
No, em sona. No és el de... No, no és el de Pórtico.
No.
No. Fred.
Fred, sí.
Sí.
I no podem estar aquí tot el dia pensant.
Escrit el 1943 per un senyor francès que era aviador i...
Estàs parlant del Petit Príncep.
Ah, exacte. Doncs pues aquesta és una d'aquelles excursions que la gent vol contractar.
Anava a Soraya.
Doncs mira,
ja saps que almenys... Si
després dels viatges a Mart, jo crec que és una bona opció,
també. Si no tens
també.
Plan...
Doncs mira, me l'apunto aquest agost cap a l'asteroide aquest. A veure si coneixem el Petit Príncep.
Sí, amb això pots fer un joc amb els amics per veure qui és el que es porta més punts de coneixements friquis.
Doncs ja ho sabeu, El Atlas de los Lugares Literarios, de Chris F. Oliver i Julio Fuentes. Moltes gràcies, Carme, Sarai, Anna, per passar pel Quimèric. Que vagi molt bé.
Un plaer. Gràcies, igualment.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, que hem dedicat en bona part a explicar-vos en què consisteix una Zombie Square. Tornem la setmana que ve fent balanços, sobretot fent-vos una crònica d'aquesta jornada de jocs de taula i també de l'Estercat. Que vagi molt bé, adeu-siau!